Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A aquesta hora del matí deixeu-me saludar una persona que em sembla molt transcendent que puguem saludar a aquesta hora. Ell és doctor en ciències de la computació al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, és investigador en aquesta universitat on dirigeix Auto ID Lab, que és el laboratori que de fet va inventar-se el concepte d'internet de les coses ara fa 20 anys. Ell és una eminència internacional en el camp de l'enginyeria computacional, en la intel·ligència artificial, és investigador, com dèiem, al MIT, i és professor a Harvard. I des d'allà Boston està llançant una iniciativa molt interessant, que a mi em sembla ciència-ficció, però ara ens explicarà si ho és o no, que és que es pugui crear a través d'una aplicació al telèfon mòbil, es pugui reconèixer un malalt de coronavirus, del Covid-19, només amb la tos. Doctor Brian Subirana, directament des de Boston, molt bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
A veure,
encantat de saludar-vos.
Encantat de saludar-te, tu. En les últimes hores s'ha fet pública aquesta investigació que heu posat en marxa, entre altres, un equip de diversos catalans per aquesta aplicació. Perdona, a mi em sembla sense ficció, Brian. És possible que una màquina detecti només amb la tos d'una persona si té Covid-19 o no?
A mi també m'ho sembla, però hi ha tantes coses que estan fent aquí a l'MIT, col·legues meus, que, bueno, vam decidir provar això. Nosaltres vam començar amb l'Alzheimer, amb la veu d'Alzheimer, i ho vam aplicar aquí, i sí, en les proves que hem fet en el laboratori, t'he de dir que són molt satisfactòries i que ens permeten diferenciar una tos de Covid-19 d'una tos diferent. I ens està funcionant. Ara el que hem de fer és veure si això amb una escala gran funciona o no, i és amb el que estem ara posats.
Perquè ara, Brian, disculpa'm, com se us va acudir la idea de fer diagnòstic a través del so només?
Sí, va venir perquè nosaltres hem descobert que amb 10 segons de veu podem detectar l'Alzheimer i el Parkinson amb una fiabilitat bastant alta, i vam pensar, i això és un projecte que tenim al laboratori, vam pensar, per què no apliquem tota aquesta, diguéssim, expertise en el món del coronavirus? Ja hi havia hagut alguns investigadors, hi ha algunes tesis que han demostrat que es pot detectar la diferència entre una tos seca i una tos húmida, i vam dir, bueno, podem anar una miqueta més enllà, i ja està funcionant.
Però, perdona, això sí que tampoc ho sabia, Tenim una aplicació que permet, o un sistema que permet reconèixer una persona que té la malaltia d'Alzheimer o del Parkinson amb 10 segons de veu?
Sí, és que pensa que la intel·ligència artificial s'està movent a una velocitat que cada any hi ha coses noves, no? Fa 2 anys va ser la traducció, l'anàlisi d'emocions, i ara la conferència més important del camp del so. Aquest és el repte, o sigui que no és que es diguis, no, bueno, és una cosa esotèrica i nova, no. I nosaltres ja ho estem ara treballant per fer anàlisis clínics i fer-ho servir com una mètrica de seguiment de la malaltia, ja no de detecció de l'Alzheimer, sinó de detecció de l'evolució per saber si un fàrmac funciona o no.
Això és increïble. O sigui, em sembla increïble. No, però és que jo t'anava a preguntar, que a mi em semblava que probablement aquesta aplicació que dèieu del Covid-19, evidentment, ostres, no pot ser tan exacta com un anàlisi sanguini clínic, no? M'imagino que deu ser orientatiu, és a dir, que pot facilitar la feina a un metge, però no substituir-ho, suposo. O em fas un gir,
bueno,
de guió.
Jo crec que el metge és impossible de substituir, inclús amb els testos que hi ha farmacològics. Vull dir que al final el criteri mèdic aquí no hi hem arribat, que potser algun dia hi arribem, però això ho veiem més lluny. Però pensem que igual el test pot ser millor, pot ser més immediat, i potser pot ser abans. Ja hi ha, per exemple, alguns experiments, detecció, per exemple, de certes fòbies, que ho detecta l'ordinador abans que el metge. Un altre exemple que et puc donar, el sistema d'intel·ligència artificial ha pogut detectar la diferència entre una retina d'home i una de dona, i no hi ha cap metge que sàpiga com ho ha fet. I això no vol dir que substituïm el metge, perquè al final s'ha de fer un criteri, i això ho ha de dir el metge. Jo només et parlo, diguéssim, d'on estem arribant.
Amb quin percentatge d'encert estaries content?
Jo estaria content si puc, suposo, salvar alguna vida i ajudar els metges. El número concret de l'encert és una gran pregunta, i nosaltres estem tenint encerts molt grans. Amb alguns hem provat diversos algoritmes, amb alguns arribem al 95.
Què dius ara?
I aquí també depèn una mica d'on es vulgui aplicar l'eina. Si tu vols aplicar l'eina ara quan fem el desconfinament, clar, has d'anar molt fi perquè igual hi ha molt pocs casos i només que puguis trobar els casos, encara que t'equivoquis una mica, però si pots arribar a pescar, encara que t'equivoquis la meitat les vegades que dius que sí, però si és només la meitat la vegada i hi ha poca gent, va bé. Ara sí, hi ha molta gent, si hi ha molts errors, hi ha molta gent, això pot no ser útil pels metges, no? Depèn de la situació. Per exemple, en el cas d'empitjorament, quan la tos empitjora, que és una altra cosa que ja s'ha treballat en el passat, doncs clar, aquí vols afinar molt, no? A veure si algú està bé o no i en quin moment es pot posar pitjor i en quin moment s'ha de fer alguna intervenció millor. Vull dir que és molt difícil contestar-te aquesta pregunta, Xavi, i ho hauria de fer un metge, no jo.
Però és que ara m'has fet una frase que ara m'has deixat parat, també, que és, si volem aplicar-ho amb el desconfinament, perdona, però quan podeu tenir l'aplicació feta i en marxa?
Bueno, això depèn de tu, en realitat.
Ah, sí?
I ara sí, ara t'explicaré per què. Perquè,
si depèn de mi, jo t'ajudo en tot el que pugui.
Clar, Xavi. O sigui, pensa que això és la primera vegada. Aquí jo necessito tos. Necessito que la gent faci tos, estossegui, i que estossegui quantes més vegades. Si una persona com tu, per primera vegada pots ajudar, perquè si som capaços, no, de recollir l'estossegament de tots els catalans moltes vegades, podrem alimentar l'algoritme amb més facilitat. És una cosa maca, no? Pensa que des de casa pots ajudar, és una cosa com una primícia mundial, no?
Però, perdona, a on ho hem de fer, això?
Ah, bueno, això, que és una altra primícia, que és molt sorprenent, perquè això sí que ja és una recerca que portem de fa molts anys al laboratori. Tu li parles a la web, que és una cosa que no sé per què no fem, però que nosaltres estem intentant que la gent li parli a la web, ja que tenim la tecnologia. O sigui, tu te connectes a una pàgina web,
sí,
que es diu opensigma.mit.edu. És Open Sigma és d'obert i Sigma és el símbol de sumar, que l'MIT ens agrada molt les mates.
Sí.
O sigui, que és una suma oberta, que és el maco d'això, la suma oberta, opensigma.mit de la universitat.edu. Llavors, allà et connectes, apretes un botó i estàs donant, diguéssim, que també és una cosa maca, tu estàs donant, estàs estossegant i a lo millor després ajudes en un altre país que potser va una miqueta més enrere, que no té els recursos o que no, encara no té la tos suficient, no?
Però
és una intel·ligència col·lectiva dels catalans que podem regalar a la resta del món.
Necessiteu milions de tossos, d'estossegaments?
O sigui, quantes més, millor. Pensa que alguns d'aquests algoritmes necessiten l'energia d'un avió al voltant del món per anar provant i aprenent, El que fa l'algoritme, això és el que es va inventar el Ramón y Cajal, que són les neurones de fa 125 anys. Vull dir que el que fa l'algoritme és molt senzill. Ara necessita moltes. Quantes? És un misteri,
No ho sabem. Per tota la gent que ens està escoltant, per tant, ara mateix es podrien connectar a opensigma.mit, que és l'MIT, opensigma, amb G, opensigma.mit.edu, i allà estossegar per facilitar, tenir moltes dades, molta informació. Aquesta aplicació que s'estan inventant uns catalans des de l'MIT a Boston i Barcelona també, per mirar de detectar el coronavirus només a través de la tos, a través d'una aplicació del mòbil. Jo t'he preguntat això que depèn, m'has dit, depèn de tu quan puguis estar l'aplicació, però la teva voluntat seria acabar-ho quan?
De seguida, o sigui, fixa't que al final, quan nosaltres tinguem suficient gent estossegant i amb els models i amb la informació que rebrem, amb això nosaltres ho podem ficar en l'algoritme i el que trigui l'algoritme, i aquests algoritmes doncs van bastant ràpid. Vull dir que, a veure, si tothom ho fes avui, tots els catalans, doncs, igual d'aquí un mes podem tenir alguna cosa, però et recordo que l'important és que el metge ho aprovi.
Clar.
Si nosaltres la feina la farem el més ràpid i estem treballant i dormint poc, perquè tot això pugui funcionar. Llavors, després hi ha el tema mèdic, que té uns protocols i que els metges ho han d'aprovar.
Clar, perquè em consta que esteu, per exemple, treballant amb l'Hospital Clínic, en aquest sentit.
Sí, amb l'Hospital Clínic i amb les proves clíniques que s'estan fent, que han sortit la premsa aquí, o sigui, són diversos hospitals. I després també estem en altres llocs del món, i la idea és que cadascú l'intenti adaptar, perquè, per exemple, a Mèxic, que també ho estem provant a Mèxic, allà tenen molt interès, com que els està arribant una mica més tard i tenen pocs testos, al principi, l'important per ells és triar a veure qui li proven, amb qui gasten un test. I aquest és el problema que estem. Aquí tenim el problema del desconfinament ara, no? I també i tenim el problema de la gent que s'agreuja, que no sabem com passa. Però aquí suposo que els metges intentaran anar cap allà.
Insisteixo, estem parlant amb el doctor Brian Sobirana, professor de l'MIT de Massachusetts i de Harvard i eminència mundial en enginyeria computacional i també amb intel·ligència artificial. Anava a preguntar-te si teniu nom per l'aplicació.
Sí, es diu Sigma. Si ho penso, Sigma, perquè la idea, tot això ve d'un esforç de fa més temps on el que nosaltres volem és sumar les veus de tothom perquè després cadascú pugui fer la seva pròpia aplicació, si tu vols, el teu propi Siri, que tu vulguis tenir un Siri en català i que tinguis el teu. Per això es diu Open Sigma, perquè cadascú es sumi i posi la seva veu.
I la idea és que qualsevol persona, un cop ja funcioni, se'l pugui instal·lar gratuïtament a casa seva en el seu mòbil.
Sí, aquest és un esforç totalment altruista, que, bueno, que en general el món acadèmic ja ha sigut sempre així, vull dir que no és que ens estiguem inventant res, però vull dir, és el que ens fa il·lusió i que la gent ho pugui provar i que pugui ajudar, sobretot.
Clar, m'imagino que molta de la recerca d'aquests dies computacional, d'intel·ligència artificial, es deu haver girat també als Estats Units cap a la recerca contra el Covid-19. No sé si em podries sabries dir-me què pot fer, a banda d'aquesta aplicació, evidentment, l'enginyeria computacional, la intel·ligència artificial, per ajudar o per pal·liar el Covid-19?
Sí, o sigui, s'està aplicant a molts camps, pràcticament tot el que et puguis imaginar. Per exemple, en el de la imatge, s'ha fet molta cosa amb el de la imatge. Tot el tema dels fàrmacs...
Quan dius, perdona, ja la imatge, radiografies.
Sí, bàsicament radiografies, però ara també està sortint el tema de la pell i que puguin haver-hi canvis perquè hi ha trombosis. Ara l'altre dia vaig veure que alguns que han detectat uns canvis en el peu. Sembla ser que el consens és que aquest és com un virus una miqueta erràtic i que afecta coses diferents, entre elles la veu, i sembla que moltes vegades comença per la veu, però tampoc se sap molt bé per on comença. Per això, per detectar els asimptomàtics, que és un cas important, potser també els podem detectar per la veu abans que per una altra manera. Llavors, per això s'està aplicant la intel·ligència artificial per molts llocs i hi ha molta gent que ho està provant. I després amb el tema de fàrmacs i després amb tot el tema d'impressores 3D.
I en aquest sentit, què hi fa un català, un grup de catalans, treballant des del que és ara mateix el lloc, o un dels llocs, una de les meques, diguem-ne, del coneixement i del futur, com és el MIT?
Sí, bueno, nosaltres estàvem intentant ja d'entrada canviar una miqueta el com es fa intel·ligència artificial en general, i vam tenir la idea una mica de fer-ho obert, ja amb l'esperit aquest que estem fent a la tos. Vull dir que, a part del que és el coronavirus i l'estossegar, doncs pensar, bueno, podem fer el mateix? I igual que els catalans vam tenir vam ser a la Wikipedia, la segona enciclopèdia més important durant molt temps, vam ser la tercera el mateix dia que els alemans, no? I que hi ha una cultura catalana molt de col·laborar. Nosaltres teníem la idea, abans que aparegués el del coronavirus, doncs de poder fer un diccionari de diversos idiomes, inclosos el català, en el que tothom doni la seva veu, no la seva tos. I si tothom donés les seves històries en català, les seves receptes de cuina, la seva veu, poder desenvolupar un motor d'intel·ligència artificial compartit entre tots els catalans. No? Una mica la idea de la intel·ligència artificial cap on està anant és que quan tu més li donis, més et torna.
El Brian Sobirana és un d'aquests talents magnífics que tenim catalans repartits al món, que a vegades, suposo que et deu sorprendre, quan parlem als mitjans amb tu, que ens sorprenguem de la quantitat de talent que tenim català repartit pel món.
I jo crec que com podem estar orgullosos, diguéssim, com a societat de la contribució que estem fent al món científic. I hi ha molta gent aquí col·laborant. Jo al departament tinc tots els catalans que puc. Inclús alguna vegada m'han dit què fas amb tants catalans. I si voleu que porti, si en voleu algun de tonto, ja us el portaré també. No? Vull dir que és que... O sigui que... No, és veritat. No. Estic d'acord i, a més, jo em trec el barret de catalans que hi ha aquí, impressionants. Està molt bé, tu.
En Brian Sobirana, insisteixo, és una eminència internacional en el camp de l'enginyeria computacional i la intel·ligència artificial. És investigador de l'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, professor a Harvard, i dirigeix aquest laboratori AutoIDLab, que és històric perquè va inventar-se, entre altres coses, el concepte de l'Internet de les coses, l'Internet of Things, ara fa cosa de 20 anys. I ara està llançant aquest projecte una aplicació mòbil per fer una detecció precoç del coronavirus a través només de la tos. I tots plegats hi podem col·laborar enviant les... en fi, entrant a una pàgina web que és opensigma.mit.edu, opensigma.mit.edu, i allà estossegar, senzillament estossegar, perquè tingui la base de dades suficient com per comparar-ho i fer servir aquesta intel·ligència artificial per detectar, en fi, les microdiferències que pot haver-hi entre una persona sana i una persona que tingui el coronavirus. Ha estat un plaer enorme, doctor Subirana. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Igualment, Xavi i tothom, per escoltar-nos. Una abraçada forta a tots.